Les dones som cícliques i la nostra salut hormonal juga un paper clau en el nostre benestar físic i emocional. Avui parlem de com les hormones influeixen en el nostre dia a dia i què podem fer per equilibrar-les a nivell nutricional. Ens acompanya la Cristina García d'Íntima Salut per a la Dona i la seva col·laboradora, la Berta Martínez Bertran, nutricionista i PNI especialista en salut hormonal, per aclarir dubtes i donar-nos eines pràctiques. No us ho perdeu perquè avui aclarirem moltes coses. Benvingudes a les dues, Cristina, Berta, com esteu?
Hola, tot Hola. Molt bé aquí, el dia
sí,
del pare.
Bon dia.
Parlant d'hormones femenines.
El dia del pare, és veritat, mira, encara no hi havia pensat, ara tenim feina. Senzilla feina. Cristina, anem a parlar d'aquest tema, que és un tema importantíssim per a la salut de la dona, com són les hormones. I per començar, jo crec que seria important entendre l'equilibri hormonal de les dones. Per què? Per què és important?
Bé, l'equilibri hormonal de les dones hem d'entendre que és molt, molt, molt important perquè juguen un paper en totes les nostres funcions, en tots els nostres sistemes, d'acord? És a dir, que en regulen el nostre estat d'ànim, el nostre metabolisme, la nostra pell, la qualitat del son, el sistema immune, el sistema cardiovascular, és a dir, estan a tot. Llavors, quan hi ha un desequilibri hormonal sostingut en el temps, val? O sigui, no estem parlant de que els dies de la regla tinc variacions, sinó un desequilibri sostingut en el temps, podrien aparèixer a símptomes que ja ens preocuparien més, com fatiga, ansietat, canvi de pes, problemes menstruals i inclús, no, els problemes que ens trobem amb la fertilitat, no? Que hi ha dificultats per quedar-se embarassada, val? Llavors, per això és tan important que ens coneguem i que aprenguem a com cuidar la nostra salut hormonal.
Val. Llavors, Cristina, quan es diu que les dones, ho dèiem al principi, són cícliques, què significa? Fem la traducció.
Sí, sembla molt com, és molt evident, no? Som cícliques. Però què vol dir ser un cíclica? Cícliques vol dir que, a diferència de l'home, que és lineal, o sigui, sempre està igual, nosaltres fem un cicle que comença, acaba, comença, acaba, comença i acaba. I això ens influeix a que el nostre estat emocional, la nostra pell, tot, també tota l'estona està fent un cicle. I no només això que fem un cicle menstrual, sinó que fem cicles, segons la medicina tradicional xina, la medicina tradicional xina parla de cicles al llarg de la vida. Fem 7 cicles de 7 anys. I mira, 7 per 2 són 14, i més o menys seria l'edat on les nenes tenen la primera regla, la menarquia, i 7 per 7, 49, que és el nostre últim cicle,
la menstruació,
que ens arribaria
la menopausa.
Sí, adiós menstruació,
no,
la menopausa.
Adiós.
Llavors, hem de veure que som cícliques amb tot, amb el sistema immune, cardiovascular, emocional, tot. Som cícliques sempre.
Clar que sí. Anem amb la Berta. Ara parlava dels cicles, dels més importants de la vida, el menstrual, no?, que arriba aproximadament a aquesta edat que comentava la Cristina, sobre els 14 anys. Com hauria de ser un cicle menstrual saludable?
Un cicle menstrual saludable hauria de ser entre uns 25-35 dies. El més habitual és el 28 dies, però cada dona té un cicle diferent, amb dies diferents. Per això sempre recomanem que cada una es pugui anar apuntant cada cicle i pugui tenir aquestes aplicacions al mòbil perquè es pugui anar regulant i pugui anar veient quan duren els cicles, no? Però més o menys veient que entre 25 i 35 dies és un cicle menstrual regulable. Què hauria de ser també un cicle menstrual regulable? Una sang que sigui líquida, que sigui vermella, un vermell intens, que no tinguéssim coàguls. Això hauríem de també tenir present, de si fem servir la copa menstrual, doncs veure si aquell cicle hi ha hagut més o menys coàguls i també tenir-ho present, no? per anar-ho coneixent. Aquests coàguls no haurien d'aparèixer gaire sovint. Després també és important saber que en un cicle menstrual saludable sí que els primers dies pot haver-hi una sensació de dolor, petits dolors del primer dia, abans, quan està a punt de venir la regla, algo de sensació que...
Molèsties,
que tenim que ha de venir la menstruació, però no ens pot incapacitar. I això també ho hem de tenir en compte.
Val. Però resulta que hi ha moltes dones que tenen dolors forts, canvis d'humor, fatiga, vull dir que els afecta moltíssim la menstruació. És normal o és un senyal que alguna cosa no va bé quan ens afecta d'aquesta manera?
És un senyal que alguna cosa no va bé, i això és important saber-ho i tenir-ho present, perquè normalitzem molt de que la regla ens fa mal, de que tinc la regla, em fa mal i em quedo al llit i no vaig a la feina o no vaig a on, o no faig les activitats que tenia plantejades, i una menstruació hauria de tenir i de, hauries de patir, hauríem de patir un lleuger malestar abans i durant la menstruació, com he dit abans, però no hauria de ser algo incapacitat, no hauria de ser un malestar que ens fes quedar-nos a casa i que no tinguéssim cap més opció d'estar al llit i prendre'ns pues, algun antiinflamatori o el que sigui. Aquí, darrere d'aquí, hi ha algunes patologies, com podia ser l'endometriosi o el SOP, els ovaris poliquístics, que hi ha moltes dones que patim i que ens hauria de fer alerta, red flag, que ens diuen doncs, que si tenim aquesta sintomatologia, doncs, que puguem anar a algun metge o algun professional sanitari per poder-ho revisar i poder-hi posar remei.
Nosaltres normalment sempre recomanem, quan parlem de la nostra salut, anar al professional. Uh-huh. Però en aquest cas, permeteu-me que pugui fer doncs, un apunt, i és que encara hi ha professionals de la ginecologia que quan vas i els hi planteges doncs, aquestes situacions problemàtiques, diuen que, doncs, que la regla és això i que s'ha de passar i que s'ha de patir.
Encara n'hi ha, però cada cop menys. Cada cop hi ha més professionals, més integratius.
Vull dir que no ens hem de conformar amb aquesta resposta.
No ens hem de conformar. No, hem d'anar a buscar més, que hi ha molt bons professionals avui en dia.
I cada cop més. També tenim molt bones dones en el món de la ginecologia, que per aquí crec que n'ha passat alguna, que estan posant aquí fil a l'agulla, eh?
Uh-huh. Parlem de dues hormones clau, els estrògens i, i la progesterona. Ens expliques, Berta, quin és el paper que fa cadascuna en el cicle menstrual?
Els estrògens són les hormones més protagonistes de la primera fase del cicle i que ens ajuden a preparar sobretot la possible implantació de l'òvul, per si hi ha un òvul fecundat. També influeixen amb l'energia i també doncs, amb el nostre estat d'ànim. La progesterona, en canvi, domina més a la segona fase del cicle i ens ajuda a mantenir i a poder millorar aquest equilibri hormonal i a poder reduir la inflamació si estan adequadament regulades. És molt important tenir-les regulades entre les altres, també, perquè hi ha la la LH,
i la FSH
folícula estimulant. Mm. Són les quatre hormones i l'estradiol, que són els estrògens. Són aquestes, tot aquest cúmul d'hormones que aquest balanç ha de ser un balanç adequat i un balanç... molt, o sigui, amb els seus pujades i baixades constant en tot el cicle menstrual. Si això està desajustat és quan tenim doncs, sintomatologies, des de regles irregulars, canvis en el nostre humor, canvis emocionals o retencions de líquids o sintomatologies que no haurien d'haver-hi durant tot el cicle menstrual. Per tant, aquestes hormones han d'estar equilibrades de forma saludable.
Tot té una explicació, eh? Vull dir que intentem, com deia abans la Cristina, posar fil a l'agulla per entendre totes aquestes situacions que ens hem trobat les dones durant tota la vida.
Silenciat.
Silenciat, que per això insistia en que no ens quedem amb una resposta com aquesta de no, això és normal, la regla fa mal. Doncs no és tan normal. No. Cristina, i això que passa també, que resulta que tenim més gana, no?, durant els dies de regla, per quin motiu és?
Sí, abans de la regla tenim més gana. És la gran pregunta que venen les noies a consulta, és que tenim una gana abans, i clar, gran patida, que menjo de tot, no? És o sigui, s'obre la llaonera, la nevera llaonera, aquí s'obre, i és com un patir, no? És que tinc tanta gana, i tanta gana de tants dolços, no de pomes, no, de dolços, Però per què passa això? La Berta ens ha explicat que durant tot el cicle tenim un equilibri entre un joc d'hormones. I han d'estar, unes prenen protagonisme una estona, després en prenen protagonista una altra, una estona una altra hormona, i la progesterona, que pren protagonisme després de l'ovulació, seria preregla, d'acord? Aquesta ens fa, què fa? La progesterona intenta que el nostre endometri, que és el que després caurà i farà aquest sangrat, val, estigui molt ben nutrit, perquè clar, allà es pot quedar enganxadet, no?, el que serà un futur bebè, una futura bebè, d'acord? I llavors aquell endometri ha d'estar superben nutrit, val? I perquè aquest endometri estigui molt nutrit, el cos és molt savi, ens farà tenir més gana. I què farà? Que la nostra resistència a l'insulina, doncs la sensibilitat a l'insulina sigui més dolenta, val? O sigui, els carbohidrats no actuem tan bé. Que la serotonina, que vam parlar un cop quan parlàvem de la microbiota, aquesta hormona de la felicitat, ens baixi, llavors no ens baixa, i llavors el cos busca hidrat per pujar-la, per estar feliços, val? Llavors la progesterona fa tota una mena de canvis a nivell hormonal i el resultat és que tenim molta més gana. Val? És normal, perquè el cos és savi, vol nutrir-nos, vol perquè hi hagi un bebè. Llavors cal nutrir-nos, però cal nutrir-nos adequadament. Aquí no s'hi val tota la brioixeria, no? Aquí hauríem de posar doncs, llegums, moniato, patata, greixos saludables, també posar, per exemple, més salmó, perquè són antiinflamatoris. Penseu que tenim el síndrome premenstrual, hi ha una mica d'inflamació, doncs ens ajudarà. Així que sí, tenim més gana, però això no és una excusa, eh?
Ja.
Cal menjar bé.
Sí, sí, bueno, això ja en qualsevol situació, eh? Ja ho hem explicat moltes vegades. Tornem amb la Berta, perquè avui dia es parla molt dels disruptors endocrins. Què són i com ens afecten?
Els disruptors endocrins són unes substàncies químiques que el que fan és alterar el nostre equilibri hormonal. Llavors, què ens està passant últimament? Que estan a tot arreu. Estan a tot arreu, des de cosmètics, els productes de neteja de la casa, ambientadors, la nostra roba, a tot arreu. I tots aquests productes químics, aquestes substàncies químiques, el que passa és que es poden veure com si el cos ho pot interpretar com si fossin hormones. Llavors comencem a acumular unes falses hormones i poden provocar desajustos hormonals. I ara, cada cop més, està donant molta importància amb tot el que són disruptors endocrins, perquè podem fer moltes coses, que crec que ara em preguntaràs com ho podem fer.
Sí, exacte.
Ho dic directament, ja.
Sí, parlem d'hàbits, no?
Sí.
De maneres de fer per millorar la nostra salut hormonal.
Tenint en compte que aquests disruptors endocrins estan a tot arreu, hi ha moltes petites coses que podem fer en el nostre dia a dia, des de treure els plàstics de la casa, començar a utilitzar ja producte envasos de vidre, com tàpers de vidre, després tot el que són les nostres paelles, que no hi hagi teflons, tot el que són els nostres productes de neteja. Ara hi ha molts llocs molt conscienciats amb tot el que són els químics de neteja que pots anar a comprar, no vull dir cases, però sí que ja cada cop més, és més fàcil poder-ho trobar i que no hi ha tanta química i així no introdueixes tanta química a casa pels teus i pels més petits, que també tenen molt d'impacte amb la salut. Llavors, petites coses en el nostre dia a dia semblen una tonteria, però només canviant els plàstics tàpers de plàstic pels tàpers de vidre, o totes aquestes paelles que puguin ser de ferro, que puguin ser de titani, treure tots aquests teflons, tot això crea un gran impacte per la nostra salut hormonal.
I et faré una pregunta molt òbvia, perquè això em sembla que no és bo per res ni aconsellable, l'estrès i l'estil de vida, no?
L'estrès és un dels nostres principals enemics per a l'equilibri hormonal, i realment vivim amb un estrès important avui en dia. Actualment l'estrès és un dels mals que més tenim en les consultes. Però sí que es poden fer moltes coses per l'estrès, i l'estrès hem de tenir en compte que també també ens pot desequilibrar molt la nostra salut hormonal. Per tant, sempre que puguem introduir a la nostra vida doncs, eines com el mindfulness, el yoga, poder parar, aprendre a parar, tot aquestes eines doncs, ens ajudaran a que aquest estrès no augmenti aquest cortisol que ens està desajustant els nostres cicles hormonals.
I Hi ha moltes dones que utilitzen anticonceptius hormonals. Com afecten a l'equilibri natural del cos?
Els anticonceptius hormonals sí que és una eina útil per moments puntuals i per situacions patològiques puntuals, però sí que és veritat que hem de tenir en compte i hem de saber que té un impacte en la nostra salut hormonal, perquè no deixa de ser un cicle químic, que les nostres hormones no funcionen de forma natural. Per tant, tot el que puguem evitar aquests anticonceptius hormonals, molt millor, perquè tenen el seu efecte secundari, com per exemple afecten el microbiota intestinal, afecten l'estat d'ànim, la libido i la salut en general de la dona. I nosaltres sempre recomanem que si realment s'ha de prendre per una situació puntual doncs, i està recomanat pel metge, doncs aquí no diem res, però si poden haver-hi altres formes per poder doncs, utilitzar-ho com un anticonceptiu, doncs endavant de poder-les trobar, perquè realment té un gran impacte a la nostra salut hormonal com a dones.
Fem una píndola final amb aquell missatge que podria resumir quin consell podem donar, per exemple, a les dones que ens estiguin escoltant per millorar la salut hormonal.
Jo crec que ens agradaria molt dir, jo i la Cristina, que és important aprendre a escoltar-nos el nostre cos, a poder saber si tenim un cicle hormonal saludable, si no el tenim saludable, si no el tenim saludable poder i saber que hi ha molts professionals que poden ajudar a que el podem tenir saludable. Hi ha molts professionals que es dediquen a poder regular tot aquests desajustos i que puguem-nos cuidar des d'aquí i que no acceptem que hi ha dolors i que és normal i que una regla ha de fer mal.
Cristina, vols afegir
alguna cosa més? Jo, com estic amb el 7x7, 49, el 7x7, 49,
i com moltes dones.
I jo ja estic en aquest cicle al llarg de la vida, també diria que també es val la pena viure tots els cicles, ser valentes, buscar informació i no viure en modo lineal com els homes, som dones.
Molt bé. Doncs aquí acabem el programa, aquí acabem aquesta secció que hem dedicat a la salut hormonal de les dones, com sempre, molt interessant, de la mà de la Cristina i de la Berta. Gràcies.
Moltes gràcies.
Fins a la propera. I fins aquí ha arribat aquest Faves Comptades de dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí, aquí ens hi trobareu. Gràcies. Adéu-siau.